Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Però ara que comença a estar molt més plena, molta gent ja es queda al lloc i podríem dir doncs, que en aquesta cruïlla ara mateix la gent ja arriba a banda i banda. Tothom amb la bandera espanyola, se'n veuen avui moltíssimes, també alguna d'europea i senyeres, molta gent amb la samarreta també de la selecció espanyola. Sobretot hem de dir que hi ha gent de mitjana edat, la majoria en aquesta zona entre els 40 i 50 anys, també famílies amb nens. Hem vist alguns cartells que porten de casa que diuen doncs els carrers també són nostres, benvinguts 155 o tots som Catalunya. I com comentava abans l'Adrià, l'helicòpter que nosaltres veiem des d'aquí no seria ni el de la Policia Nacional ni el dels Mossos, sinó el de la Guàrdia Civil, que avui, doncs, com deia l'Adrià, sí, el reben amb aplaudiments.
També hi és al mig del recorregut, no sé exactament en quin punt, la Maria Cusó. Bon dia, Maria.
Bon dia, estem just a la cruïlla de Passeig de Gràcia en Provença, és a dir, just davant de la Pedrera. En aquest punt fa molta estona que està molt ple, és a dir, els carrers centrals de Passeig de Gràcia pràcticament no es pot avançar, tot i que les dues voreres sí que la gent les va aprofitant per poder baixar en direcció Gran Via, perquè ens fem una idea, hi ha molta gent encara que està arribant des de la Diagonal i, per tant, sentit mar cap a Gran Via, però també molta gent que fa un recorregut alternatiu que és baixar per Rambla Catalunya i aprofitar els perpendiculars, com serien aquest mateix Provença, a Consell de Cent, a Rosselló, per intentar integrar-se a Passeig de Gràcia, que, com diem, està molt ple. En aquest punt on ens trobem nosaltres també es troben els companys de TV3, que fa molta estona que van rebre un crit de TV3 manipuladora. De fet, fa tots junts uns instants han començat una connexió en directe i ha estat un moment en què els manifestants han aprofitat per aixecar encara més amunt les banderes que hi ha de tots colors. Hi ha molta bandera espanyola, però també banderes catalanes i alguna europea que tenyeix de blau aquest mar de banderes. Doncs han aprofitat aquest moment de la connexió en directe per fer-les onejar més fort i cridar molt, molt fort això de TV3 manipuladora.
Seguim pel recorregut també des d'una posició alçada per veure exactament quanta gent hi pot haver i quines són les zones més buides. Estem veient imatges aèries que serveixen, en aquest cas, Televisió Espanyola, on certament es veu moltíssima gent. També és veritat que hi ha zones amb molta menys afluència, però és veritat que continua sent igualment, de totes maneres, una grandiosa manifestació. Des de dalt de l'Hotel Condes de Barcelona, Xavi Sierra, bon dia de nou.
Bon dia, doncs sí, continua baixant gent amb banderes espanyoles i catalanes per aquest Passeig de Gràcia i ara sí el que veiem és que el tronc central del passeig hi predomina el groc i el vermell, sobretot. El que veiem més plena és la cruïlla de Passeig de Gràcia amb el carrer Provença, on hi ha la Pedrera, sobretot el tronc central d'aquest passeig. El tram que va des de Provença fins a Mallorca està potser més buit, i a partir del carrer València en avall, el que ja està ple de gent i comença a ser ja molt difícil la mobilitat. Per aclarir una mica, perquè nosaltres ho veiem prou bé, això ja comença a ser un ball d'helicòpters. D'una banda, hi ha aquest helicòpter blanc amb una franja verda que sobrevola la manifestació, que és el de la Guàrdia Civil, al contrari d'altres manifestacions independentistes on se'l xiula, qui se l'aplaudeix i se'l saluda, i també ha arribat ja l'helicòpter dels Mossos, que sobrevola una mica més amunt, un altre de la Policia Espanyola i un altre de blanc, que suposem que deu ser el que està retransmetent imatges per la televisió. I afegeixo també un nou crit dels que deia abans el Cesc i que encara no havíem sentit fins ara aquests dies. És el de "ara sí, votarem".
Ara sí, votarem. Com ja hem sentit en les darreres ocasions que hem sentit, per exemple, Albert Rivera, o fins i tot des de membres del Partit Popular, que en les últimes setmanes l'independentisme havia utilitzat el crit de "votarem, votarem", i com això comença a canviar i és els sectors que defensen la unitat d'Espanya o que estan en contra de l'independentisme que fan servir aquest mateix crit de "votarem, votarem". Ara estava veient a les imatges Pablo Casado, un dels principals líders del Partit Popular i dels líders, a més, més joves. Al final, el punt final, que no sé exactament quin és, fins on arriba aquesta manifestació, i tenim l'Eudald Martínez. Bon dia, Eudald. Doncs potser no tenim Eudald Martínez, a veure si el podem recuperar, aquesta connexió. En tot cas, Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
Ja ha passat molta gent per aquesta manifestació, molts líders polítics, ara estàvem veient la capçalera, entre d'altres, evidentment, Xavier García Albiol, Inés Arrimadas, Albert Rivera, i en alguns ministres, alguns membres del Partit Popular a nivell espanyol. Hi ha Josep Borrell, òbviament, que és una de les persones que també llegiran el manifest avui, com va fer-ho també fa 3 setmanes. què és el que has pogut sentir del que s'ha dit fins ara?
Doncs de moment tenim les declaracions del líder del PP català, Xavier García Albiol, que com deia ara fa una estona a la Triada Santa Susagna, diu que si demà Puigdemont i la resta de membres del govern tornen al seu despatx, que és el que avui s'estava especulant, què passarà si demà, dilluns, que és un dia clau, doncs el govern no es dona per destituït i torna a treballar com si res, doncs Albiol diu que no passaria res, això sí, sempre i quan vagin al despatx simplement per recollir els trastos.
Si el president Puigdemont i el resto de consejeros necessiten algunes hores, necessiten alguns dies per recoger sus enseres de los despachos, no hay ningún tipo de problema. La realidad es que ni Puigdemont ni Junqueras volverán a firmar un solo decreto en nombre del gobierno de Cataluña.
També, com dèiem, la ministra Dolors Montserrat, les hem vist a les imatges, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, la dirigent del PP, Andrea Levy, també, com ens explicava aquest matí, mira, ara estem veient precisament la imatge d'Enric Millo al costat de Miquel Iceta, parlant molt animadament, Iceta que està just entre el mig del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. També, com dèiem, per part del PSC, que aquest cop sí participa de forma, vaja, molt, molt explícita, el màxim responsable, Miquel Iceta. També hi ha, com ens explicaven aquest matí des de Societat Civil Catalana, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i des de Ciutadans, com ja és habitual també, Albert Rivera i Inés Arrimadas. Alejandro Tercero, molt bon dia.
Bon dia.
També avui a l'estudi, la Gemma Aguilera, benvinguda al Via Lliure, Gemma.
Gràcies.
Què tal, bon
molt
dia.
Molt contenta.
Molta, jo igual, molt content. Us demano una primera valoració perquè ja fa tres setmanes, de fet, que ho vam dir, a mi em sembla una grandiosa notícia que hi hagi manifestacions d'aquest tipus i que siguin potents per part d'un sector que fins ara no s'havia manifestat, Alejandro, i és evident que la capacitat de mobilització comença a ser cada cop més important, Alejandro.
La veritat és que és sorprenent. De fet, jo he arribat tard perquè pensava que no seria tan gran aquesta manifestació i el passeig de Gràcia estava desbordat, intentat passar per Gran de Gràcia, impossible, Balmes també atascada cap a baix, Diagonal començava a estar plena de gent cap aquí, cap a Francesc Macià, ara mateix riades de gent encara baixant per aquí davant de la ràdio. La veritat és que m'ha sorprès i sento haver arribat tard perquè pensava que no seria així. Sí, jo crec que l'independentisme unilateral doncs ha despertat, ha fet doncs que tota aquesta gent que no són nacionalistes i llavors tenen aquesta diguem-ne, no tenen el grau de diguem-ne, de activisme, no?, que sí que té el nacionalisme, doncs al final han entès que també per defensar la llei, la Constitució, la democràcia, doncs també han de manifestar-se per demostrar que estan allà.
Gemma.
Jo em sembla fantàstic que es produeixin aquestes manifestacions sempre que no hi hagi actes de violència, com hem vist en els darrers dies, que s'han produït per part de grups molt determinats, però que són actes violents, i recordem que les manifestacions de societat civil fins ara el PSC no s'hi havia sumat de forma oficial precisament per sempre hi havien incidents i sempre s'hi sumaven grupuscles d'extrema dreta. Jo no sé si aquests senyors que van a la manifestació no són nacionalistes, jo crec que són nacionalistes espanyols, que és igual de respectable que el nacionalisme català, és a dir, no crec que no siguin nacionalistes.
Jo crec que no.
Bueno.
I si vols, parlem-ne d'això.
Sí, parlem-ne. Però en tot cas, celebro que sigui així i espero que sigui doncs, una manifestació pacífica. Ells parlen de democràcia, jo crec que els independentistes també són demòcrates. A les urnes hi ha hagut unes majories parlamentàries i al Parlament hi ha hagut unes majories, doncs i jo entenc que això és democràcia.
I en quant a la violència, jo estic també d'acord amb tu, que crec que s'han d'evitar. Va haver l'altre dia
divendres
uns violents que van aquí al costat
a Catalunya
Ràdio, els companys
sí.
De Catalunya Ràdio, els van trencar els vidres. Fa unes setmanes van veure que davant de la Conselleria d'Economia doncs uns violents també es van carregar uns cotxes de la Guàrdia Civil i van fer-hi de tot, doncs totes aquestes violències que hi ha doncs s'haurien de parar.
Hi ha hagut a Barcelona, dos apunyalaments, hi ha hagut
també
violència extrema. Comparem això amb pujar-se dalt d'un cotxe de la Guàrdia Civil?
Si puges a dalt d'un cotxe no queden destrossats com van quedar.
Però és el mateix nivell de violència, vols dir?
Si vols podem fer un rànquing de violència, però tot és violència.
Sí, perquè crec que comparar els actes de violència que hi ha per part de l'extrema dreta
i de
comparar-los.
Els Jordis estan en presó, segons diu la interlocutòria, per incitar aquests actes de violència. O sigui, que compta amb aquestes incitacions.
No sé si tu hi vas ser o no, i si pots defensar que realment va haver-hi actes violents el dia 20 de setembre i que aquestes dues persones van incitar la violència, estaria bé que ho poguessin
demostrar. Està molt clar en la interlocutòria, si te l'has llegida,
sí,
és brutal. I és inapel·lable.
Sí,
inapel·lable.
I ens hem de creure la interlocutòria.
Bueno, en un estat de dret,
amb els milers de gent que hi havia al carrer veient el mateix.
En un estat de dret, amb separació de poder ser conegut a nivell internacional, doncs
per això hi ha una querella per rebel·lió escrita prèviament a que es declarés la independència. Aquesta és la independència judicial.
La poden escriure quan vulguin, però es presenta quan toca.
Alejandro i Gemma, veig que heu començat molt forts. També us diria que avui, en principi, anàvem a parlar de la manifestació. Si vols, si voleu, acabem parlant del 20 de setembre, però crec que avui ha passat més d'un mes d'allò, del 29 d'octubre, si voleu en parlem, però preferiria que de moment ens centréssim en el que està passant a la ciutat de Barcelona, el que ha passat a Catalunya en les últimes hores, que crec que no és menor, i el que pot passar en els pròxims dies. L'Eudald Martínez, crec que ara l'hem recuperat. Quina és la cua de la manifestació, Eudald?
Hola, Xavi, doncs abans us intentava explicar això, que ja hi ha la Diagonal tallada, ja fa una bona estona que han tallat la Diagonal, i a diferència de l'altre, és a dir, hi ha tota la plaça aquesta dels Cinc Oros plena absolutament, amb banderes espanyoles, també alguns que pugen a l'obelisc que hi ha aquí al mig, i a diferència de l'altre dia, la manifestació per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, en què els manifestants pujaven per Jardinets de Gràcia, avui han girat, és a dir, pugen per la Diagonal fins a Francesc Macià, en direcció a Francesc Macià. I de moment aquesta part de la Diagonal doncs, ja es plena fins gairebé a la Rambla Catalunya, és a dir, que hi ha un bon tros d'aquesta Diagonal en direcció a Francesc Macià que també està plena de manifestants. Això sí, ocupen sobretot els carrils centrals, i de fet a la part alta de Passeig de Gràcia ocupen sobretot el carril central, però en canvi les voreres s'hi pot passejar de moment encara força bé. És a dir, que per dir-ho així guanyaria més llargada que amplada en aquesta part alta d'aquesta manifestació, tot i que, evidentment, hi ha molta i molta gent, com dèiem.
L'Adrià abans em deia que estava molt a prop del punt on acabarà aquesta manifestació i on hi haurà, vaja, els parlaments. Adrià, com hem d'esperar? Perquè, clar, ja passen 11 minuts de les 12, en principi ja hauria d'haver començat a caminar aquesta capçalera. Què és el que ha de passar en els pròxims minuts?
Doncs un cop aquesta capçalera comenci a baixar d'Aragó Passeig de Gràcia, arribarà fins aquí a la Gran Vila i a la Font, donarà la volta a la Font i arribarà a l'escenari. A l'escenari, en principi, els que haurien d'intervenir, alguns ho faran a través d'un missatge gravat en vídeo, alguns ho fan presencialment, seran Félix Ovejero, que és professor de la Universitat de Barcelona, el Francesc de Carreras, catedràtic de dret constitucional, el Paco Frutos, que és l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, sí. La Teresa Freixas, una altra catedràtica de dret constitucional, el Josep Piqué, l'exministre del govern espanyol, que aquest ho farà tres un vídeo, que ha gravat, perquè no podia ser avui la manifestació, i un dels que tornarà a ser un dels protagonistes d'aquesta manifestació, Josep Borrell, ja ho va ser a la manifestació del 8 d'octubre, i avui l'expresident del Parlament Europeu tornarà a fer, diguéssim, un dels discursos finals d'aquesta manifestació, perquè just després d'ell es llegirà el manifest, el faran el vicepresident de la Societat Civil Catalana, el Ramos, la Míriam Tahir, el José Domingo. Aquest és el menú que hi ha previst. De moment, pel que podem veure, la capçalera encara no s'ha començat a moure, o ho fa molt, molt, molt a poc, és a dir, que això va amb retard, però vaja, si tenim en compte com es va moure la manifestació independentista de Llibertat dels Jordis, que es va fer, diguéssim, amb pràcticament calcada aquesta, no trigaran massa en arribar d'un lloc a l'altre, és a dir, com a molt en mitja hora, caminant lent, poden arribar des de Passeig de Gràcia d'Aragó fins aquí a Gran Via, a l'escenari.
Sobre el que ens estava dient el... Gràcies, Adrià. Sobre el que ens estava dient l'Alejandro Tercero, crec que el Xavi Sierra, que és a dalt de... que té visió aèria, per entendre'ns, i que pot estar veient moltes de les imatges realment impressionants al centre de la ciutat de Barcelona, amb moltíssima, moltíssima gent, algú haurà de dir quants són, per això ja, evidentment, ho serà d'aquí una hora o dues. El Xavi ha detectat un altre crit que igual li interessa també a l'Alejandro. Digues, Xavi.
Sí, abans comentava l'Alejandro que la gent que defensa la unitat d'Espanya ha despertat, doncs precisament ara fa uns minuts hem sentit des d'un megàfon una persona que cantava "Habéis ganado, nos hemos despertado".
Mira, doncs aquest és... sí, gairebé que segueixen les teves directrius, Alejandro.
No, directrius no,
és broma,
jo només feia anàlisi. Jo no donava cap directriu. No deia els que defensaven la unitat, sinó la Constitució, per precisar, no? Més
deia, això és el càntic, diguem-ne, a través del megàfon, "Habéis ganado, nos hemos despertado", com ens deia el Xavi Sierra. Què implica, Gemma, això que estem veient en aquests moments al centre de Barcelona per tu?
Jo crec que en una democràcia és el que toca. Hi ha una decisió d'un Parlament que va votar amb una majoria i s'ha pres una decisió i hi ha una part de la societat que no hi està d'acord. Bé, doncs jo trobo que és una bona manera sortir al carrer de forma pacífica. Ara bé, les decisions que pren un Parlament i que pren un govern en democràcia doncs s'han de respectar i entenc que aquesta és la qüestió. Veurem com evoluciona tot. El president Puigdemont va fer una crida precisament a respectar aquesta part de la societat que no estava d'acord amb la decisió que s'havia pres, a fer-ho de forma pacífica i amb el missatge a més per TV3, i jo crec que aquesta és la clau i el que toca fer per part de la majoria de la societat que va votar una determinada posició, que és respectar l'altra part de la societat que no hi està d'acord i continuar parlant. És a dir, entenc que el discurs per part de l'altra és que hi ha tensió, que hi ha divisió a la societat, que la convivència s'ha trencat. Jo de moment crec que no estem en aquest escenari i espero que no arribem a aquest escenari de trencament de la convivència.
Alejandro.
A veure, Gemma, jo no estic d'acord. És a dir, així, a seques, una decisió d'un Parlament s'ha de respectar, depèn si és legal o no és legal. Els parlaments no poden decidir tot el que vulguin, ni el Parlament de Catalunya, ni el Congrés, ni el Senat. Tenen les seves competències
és
i no
evident.
Poden fer decisions que estiguin fora de les seves competències. És tan bàsic,
és
de primer de dret.
No, és evident que estem en un canvi de legitimitats. És evident.
Això és poesia. Com bueno, un
poesia.
Canvi de legitimitats?
No s'han produït mai cap canvi de legitimitats ni de legalitats, mai al món.
Dintre d'una democràcia occidental, o sigui, és el que digui la llei. És que és molt simple. I és per això que no hi ha hagut cap país, cap estat occidental, no, ni occidental ni no occidental, cap estat del món que hagi reconegut la declaració unilateral d'independència.
Quan es produeix una declaració d'independència, els primers dies, com tu sabràs, mai es produeix cap reconeixement.
O sigui, ara tornem a la fe. Tenim fe,
no,
a veure
no,
si algú ens
no.
diu... La realitat
no.
és que cap país ho
de
ha reconegut.
No,
no només, no ho ha reconegut, sinó que han dit que no ho reconeixen i apel·len a la legalitat constitucional.
I apel·len a l'ús de la no violència per part de l'estat espanyol, també part important.
Però no es relaciona una cosa amb l'altra. És a dir, que el que va passar l'1 d'octubre no legitima a Catalunya per saltar-se la llei i la Constitució espanyola, que és el que vol fer l'independentisme. Cap país...
Cap país mai de la vida s'ha canviat una Constitució, ni hi ha hagut cap tipus de revolució pacífica per canviar les lleis establertes.
Però es canvien dintre de la llei.
I com es canvia dintre de la llei una Constitució que està feta expressament perquè...
No.
Està fet expressament perquè mai les minories territorials puguin fer cap tipus de moviment.
Doncs molt senzill,
és a dir...
molt senzill. Intentant convèncer, s'ha de convèncer a la majoria de la gent que té la potestat per fer-ho. Passa aquí, passa a França, passa a Alemanya,
o sigui,
passa a Itàlia, passa a Portugal, sí, però des de la legalitat, si és una democràcia, com passa a Espanya. S'ha de tenir paciència i democràcia.
Em diuen que s'està començant a moure la capçalera aquí al Passeig de Gràcia, Cesc?
S'està començant a moure la capçalera, pas molt lent, hi ha una corda que va escombrant tots els mitjans de comunicació per obrir pas. Veiem Xavier García Albiol saludant els manifestants amb un cartell, amb aquest nou logotip que s'ha fet per aquesta manifestació, que diu Juntos i dues persones, una amb la bandera catalana i l'altra amb l'espanyola. També veiem doncs Albert Rivera amb aquest cor, amb una pancarta que hi ha aquest cor de ciutadans, doncs també saludant els manifestants. I el que podem dir també des d'aquí és que les cruïlles en Gran Via, que conflueixen en Passeig de Gràcia, també estan força, no sabem veure fins quan arriba, però aquestes cruïlles també, diguem, de Gran Via, en Passeig de Gràcia, estan força plenes.
És una capçalera que jo volia deixar-vos a debat una cosa, que és que fa 3 setmanes la capçalera principal era dels organitzadors, per entendre'ns, no? Era de Societat Civil Catalana, i hi havia una segona capçalera que era la dels polítics. Si no em corregeixes, Cesc, la principal capçalera és política avui.
És política, és totalment política. Veiem les cares doncs, de diputats del Parlament, també del Congrés, el Biol, Inés Arrimadas, Albert Rivera, Miquel Iceta, també Enric Millo, és a dir, totalment doncs, càrrecs polítics, i també s'hi veuen algunes cares doncs, de la societat civil, com hem comentat abans, no? Però les principals cares són polítiques.
Aquí és on va la meva pregunta. Això que estem veient, aquest moviment que ara precisament estem veient com es comença a moure aquesta capçalera, insisteixo, amb imatges molt impressionants sobre el centre de la ciutat de Barcelona, Passeig de Gràcia, vistes aèries que ens deixen veure clarament que hi ha, jo crec que ho podem dir ara, desenes de milers de persones, no sabem quants són, però desenes de milers segur, com veiem, perquè destaca molt Xavier García Albiol aixecant el braç, on veiem Miquel Iceta, com dèiem, enmig de dos grans membres del Partit Popular, com són Enric Millo, delegat del govern espanyol, i segons el BOE, en aquests moments màxim responsable dels Mossos, per el que llegíem ahir dels missatges que arribaven des del Ministeri de l'Interior, deia Miquel Iceta, entre Millo i al seu costat la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. Veiem representants d'aquests tres partits polítics a 53 dies d'unes eleccions convocades per Mariano Rajoy. El que us vinc a preguntar és: primer acte de campanya d'aquests tres partits i possibilitat de fer exactament el que estan fent avui, que és un bloc?
Jo crec que no, és a dir, per fer una comparativa, fa molts anys el moviment independentista estava encapçalat per partits polítics i per líders polítics, progressivament es van anar substituint per la societat civil. Jo crec que en el cas de la societat civil que defensa la unitat d'Espanya i la Constitució, tot just ara comença a organitzar-se de forma massiva i, per tant, comença amb els polítics al capdavant, perquè encara no hi ha una societat civil molt organitzada al darrere. Però jo crec que això no hi haurà un front comú electoral, és a dir, no hi haurà un Junts pel No, per entendre'ns, perquè són partits molt diferents, amb trajectòries molt diferents, i per exemple, Ciutadans és el principal partit de l'oposició. Uh-huh. Avui hi havia una enquesta del Mundo que deia que el PSC s'acostava també a Ciutadans.
Sí.
Entenc que hi ha una competència electoral i continua havent-hi una competència de model social. Per tant, jo entenc que aquest front comú encara no el veig. No sé què poden passar en aquests 53 dies, però jo, de moment, crec que tenen projectes diferents.
Molt breu, Alejandro, sobre això, perquè vull introduir un parell de coses al debat i, si voleu, després ho continuem, això, perquè em sembla molt interessant.
Coincideixo amb la Gemma. Jo tampoc crec que la situació estigui en aquest punt, i pel que es veu, pel que se sent, és més probable que hi hagi un a l'altra banda, a l'independentisme, que s'intenti, que alguns intentin fer un altre Junts pel Sí. És possible, no? Ja veurem, no? Si es presenten o es presenten, ja veurem, però jo no ho veig un front unitari, no? Constitucionalista.
Val,
no ho veig.
És la primera cosa en què esteu d'acord.
Una altra cosa és que,
en mitja hora.
I en moltes més, també. Però és que és molt avorrit, si estem d'acord
sí.
En tot.
No,
una altra qüestió són els hipotètics pactes electorals que hi pogués haver, suposant que l'independentisme legitimés aquestes eleccions.
Suposés que guanyessin els constitucionalistes, que és molt de suposar, també.
Sobre aquesta possibilitat, ara en seguim parlant, però l'Alejandro deia si hi havia la possibilitat d'un bloc també sobiranista, independentista o fins i tot sobiranista. Encara tinc aquí el Xavi Pardo, perquè avui precisament hem anat a buscar una de les baules més febles en la possibilitat d'aquest, o més interessants també, d'altra banda, d'aquest possible bloc a favor del sí, per entendre'ns, que seria Catalunya en Comú. I què han dit, Xavi Pardo?
Doncs descarten rotundament participar en aquest hipotètic front comú de les forces sobiranistes de cara al 21 de desembre. La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alemany, diu que en cap cas es plantegen una llista conjunta amb Junts pel Sí i la CUP. Això sí, creu que els partits sobiranistes no poden boicotejar aquestes eleccions, diu que no els hi poden donar l'esquena. N'ha parlat aquí al Via Lliure de RAC1.
A mi se'n faria molt poc realista, la veritat, que deixéssim aquestes eleccions en mans d'aquells que defensen l'estatus quo, en mans d'aquells que carreguen contra l'escola catalana, contra la nostra llengua, contra la nostra cultura, i per tant se'm faria inimaginable que les forces progressistes o les forces sobiranistes deixessin en mans dels defensors de l'estatus quo aquestes eleccions.
En aquest sentit, Alemany demanava acceptar la realitat, diu que és un fet, que és evident que el Parlament està dissolt, que hi ha unes eleccions a l'horitzó el 21 de desembre, i en aquest sentit també apostava, diu que clar, evidentment Catalunya en Comú haurà de seguir els passos per proclamar-lo, però apostava per Xavi Domènech per encapçalar la llista.
Sobre aquesta qüestió d'aquest possible front que avui ha descartat d'entrada l'Hisenda Alemany des de Catalunya en Comú, hi ha la posició d'Esquerra Republicana. Avui s'ha de llegir entre línies, però crec que hi han frases molt contundents i que es poden interpretar cap a aquesta direcció, d'Oriol Junqueras en un article avui al Punt Avui, que sí que insinua no només la possibilitat d'aquest front comú, sinó també de participar activament en aquestes eleccions del 21 de desembre.
Exacte, és un article llarguíssim, a tota pàgina, al Punt Avui, on deixa entreveure que sí, que cal presentar-se a aquestes eleccions, perquè en concret diu que mai es pot renunciar a les urnes per validar la República, i fa aquesta crida a teixir aliances amb tots aquells que volen construir un veritable estat. Junqueras fa la crida a recompondre forces i estratègies, és una de les frases clau d'aquest article de Junqueras, la de recompondre estratègia, i avisa que en els propers dies tocarà prendre decisions que no sempre seran fàcils d'entendre, i de fet assegura que es poden donar contradiccions entre l'objectiu que es vol assolir i el camí que s'agafa per arribar-hi.
I en aquest context també és molt interessant veure com avui Santi Vila semblava que podria també fer un pas endavant. Segons explica La Vanguardia, l'exconseller estaria disposat a encapçalar alguna llista.
La llista del PDeCAT, això, en el supòsit que el PDeCAT finalment es presentés en solitari a les eleccions del 21 de desembre. Ara bé, si no fos així, Vila també estaria decidit a impulsar una candidatura pròpia, segons el que explica La Vanguardia, i de fet el diari diu que ja s'han començat a registrar alguns noms per aquest nou partit o plataforma que abocarien el Pacte Democràtic per Catalunya, que és la coalició electoral que des de Catalunya es va presentar a les primeres eleccions espanyoles l'any 77.
5 minuts i dos quarts d'una, gràcies Xavi. De seguida m'actualitzes també amb algunes de les veus que ja s'han pogut sentir des del carrer, amb alguns d'aquests representants polítics que ja ocupen Inés Arrimadas, Albert Rivera, Miquel Iceta, Núria Marín, bé, Xavier García Albiol i tots ells. De seguida, gràcies Xavi.
Fins ara.
Sobre aquesta qüestió, de seguida ho enfoquem, Alejandro, Gemma, però crec que a més que té molt d'interès i podrem discutir-ho, però la jugada de Mariano Rajoy potser és l'única que podia fer, algú deia, no? Però realment és intel·ligent en aquest sentit, que no vol dir que no sigui arriscada, d'altra banda. Però deixeu-me tornar cap a la manifestació, perquè em deien, crec que l'Eudald Martínez, si el tenim en línia, que hi havia una zona de la Diagonal que ja no deixaven entrar-hi els propis membres de Societat Civil Catalana, és això?
Exacte, aquí hi ha uns quants voluntaris, de fet,
ens
explicaven que n'hi ha 400 en tot el recorregut, just al creuament entre Diagonal i Passeig de Gràcia, aquí a la plaça Cinc Corts. I bé, això diuen que demanen a la gent que no entri cap a Passeig de Gràcia, els diuen literalment que perquè està col·lapsada, tot i que, com diem abans, a les voreres encara hi ha bastant espai. Sembla doncs que la intenció és que aquesta manifestació agafi molta llargada, i de fet, com us explicàvem, la gent s'està concentrant ja aquí a la Diagonal, puja en direcció Francesc Macià i arriben ja fins a Rambla Catalunya, i per tant, de moment és aquesta la situació, és a dir, hi ha molta més llargada que amplada.
De fet, em diuen també des de la redacció que la Diagonal està tallada des del carrer Muntaner, tot i que per les imatges que ens envien ara no hi ha ningú en aquest tram, o sigui, literalment ningú. El que passa és que per previsió, veient com està anant la quantitat de gent que s'està acostant en aquesta manifestació, imatges aèries molt poderoses sobre el passeig de Gràcia, doncs sembla que en previsió haurien tallat, insisteixo, des del carrer Muntaner, que és aquí al costat de la ràdio, fins al passeig de Gràcia. Ara veig Andrea Levi traient el cap precisament entre Enric Millo i Miquel Iceta, molt somrient, a la dreta d'Enric Millo. Potser m'ajudareu més vosaltres. Ara ja ha sortit la imatge. Però també veiem Josep Borrell, crec que són alguns dels encarregats de llegir els manifestos al final de la intervenció a l'escenari que hi ha a Passeig de Gràcia amb Gran Via.
Àlex Ramos em sembla que era el que estava entre ells, el vicepresident de Societat.
Vols dir que era Àlex Ramos? Pot ser que sí, però ara mirarem de recuperar algunes imatges. I em deia també la Maria Cusó. Maria,
hola.
Que hi ha hagut un moment que la gent ha aplaudit molt, que és per culpa d'una bandera, eh?
Exacte, uns veïns aquí de Passeig de Gràcia, una mica més amunt d'on em trobava jo, és a dir, en una casa pràcticament cantonada amb Rosselló, han desplegat una bandera espanyola de mides espectaculars, una iniciativa que ha estat rebuda amb molta eufòria per part del públic, que han començat a anar a onejar les banderes i a cridar que això sí que és un balcó i no el de la Generalitat.
Haurem d'investigar una cosa, que és les imatges aèries d'on surten? perquè en les darreres manifestacions que hi ha hagut a Catalunya no les hem tingut. Hi ha unes imatges aèries en què precisament des d'algun helicòpter es veuen els helicòpters de la policia, de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra, però de qui és l'helicòpter que està servint les imatges per Televisió Espanyola? Les he vist també a La Sexta, les he vist a Televisió de Catalunya. De qui seria aquest helicòpter? Perquè entenc que ja s'ha cancel·lat el període de tancament d'espai aeri que vam viure per l'1 d'octubre, per tant ja deuen poder circular. Seria interessant saber-ho, a veure si algú des de RAC1 ho pot investigar, que ho farem saber. Deia, hi ha molts punts d'interès. El primer, que ho havíem deixat una mica a mitges, ara veig Alberto Fernández Díaz, el seu germà, també l'exministre d'Interior, dues persones més enllà. Digues.
L'exministre, no? Carmen Calvo, em sembla que era,
Era Carmen Calvo, del PSOE?
Potser.
Ostres, ara no ho sé. No? Ara no ho sé.
Com se diu? I el José María Espejo, me parece. Espejo
Saavedra. Membre de la mesa, no?
O exmembre, sí.
D'acord. No, jo el que us anava a dir, precisament sobre aquest front, que, des del vostre punt de vista, què implica que avui Miquel Iceta... la fotografia, no?, fins i tot. Miquel Iceta entra els dos dels principals càrrecs del... Vaja, jo diria que són els principals càrrecs del govern espanyol que hi ha avui a Barcelona, que és el delegat del govern, Enric Millo i Dolors Montserrat.
Bé, l'aplicació de l'article 155 s'ha fet també amb el consens del PSOE i de Ciutadans. Per tant, la resposta que l'Estat ha donat al pas que ha fet el Parlament de Catalunya és una resposta dels tres partits dits constitucionalistes. Per tant, entenc que, per lògica, el PSC s'ha sumat a aquesta manifestació i entenc que van en bloc, diferenciant molt clarament que si arriben unes eleccions aniran per separat, no? Però...
Jo crec que també hi ha un càlcul electoral legítim, sí, no?, en aquest cas, i és que jo crec que arriba un punt en el qual doncs plantar cara d'alguna forma, no?, democràticament, pacíficament i manifestant-se públicament enfront del que és un intent de trencament unilateral, jo crec que al final veuen que no perjudica, sinó que els beneficia, no?, com és bastant normal. I el PSC en aquest sentit sempre havia estat una miqueta, doncs, no sabe què fer, amb una miqueta de por de fer-se la foto al costat de la bandera espanyola, que al final és la bandera federal, no ens oblidem. No,
mira, això m'interessa molt perquè, tu dius, li feia por fer-se la bandera o la foto al costat de la bandera espanyola, però també potser al costat d'aquests partits. El que passa és que recordem un PSC a les eleccions del 2012 amb Pere Navarro, que portava el seu programa electoral, poder votar i poder decidir.
Sí, sí, sí. És veritat, eh?
I això fa 5 anys.
Sí, sí, defensava el dret a decidir. Jo crec que més que Miquel Iceta li faci por fer-se una foto amb la bandera d'Espanya, el PSC tradicionalment ha estat un partit d'esquerres, o de centre-esquerra, si tu vols.
I federalista.
I federalista.
Però és que la bandera federal a Espanya...
Un segon,
Espanya.
Que acabi la gent.
No, però vull dir, jo crec que més que por a una bandera d'Espanya, que crec que el senyor Miquel Iceta no hi ha cap dubte de que la bandera d'Espanya s'hi sent representat, crec que és més per una qüestió que la seva base electoral doncs encara li costa de pair que el seu partit estigui fent front comú amb el PP i amb Ciutadans. Sobretot perquè el PSC no és el mateix que el PSOE exactament, i el pacte per investir Rajoy encara no s'ha paït bé entre els militants o entre els votants del PSC històrics, que doncs eren catalanistes i d'esquerra o de centre-esquerra. Jo crec que va més per aquí que no pas perquè se senti incomodat per les banderes espanyoles.
I estic d'acord, però clar, és que ara estem en una situació en la qual, insisteixo, es tracta de que uns partits estan intentant trencar unilateralment el país. Si parlem de pactes i de coalicions, home, no sé si és més estranya una coalició, una manifestació, no?, del PSC i el PP, o un pacte de govern entre l'antiga Convergència i la CUP. O sigui, la dreta, una de les dretes més drechones, no?, de tota Europa, i el antisistema, que és el antisistema més antisistema.
Que és una de les dretes més dreixos.
Dels més conservadors, de tota la vida, de més corrupta.
M'ha agradat molt això de dreixos.
Diguem-ne el nostre PP, el PP català, per dir-ho d'alguna forma, no? El propi, no? Que diem, Convergència, no? Un partit tan corrupte com el PP, per dir-ho d'alguna forma, tan dretà, tan conservador, amb el antisistema de la CUP. És que, o sigui, això ho veiem més o menys normal per un, diguem-ne, objectiu doncs celestial i major com és la independència de Catalunya, i després ens sobta que en una manifestació, només en una manifestació en la qual s'està dient, escolta, no volem trencar unilateralment doncs l'estat democràtic, l'estat de dret democràtic i tal, ens sembla molt, molt, molt estrany.
Sí, però Alejandro, hem de situar-nos en el context.
Ho estic situant, aquest
sí,
és el context.
En aquest context, però, a les portes d'una possible... Vaja, queden 53 dies, si no m'equivoco, avui, d'unes eleccions convocades per Mariano Rajoy. Vaja, i el PSC ha decidit compartir pancarta.
Sí, i ja se zurraran, no?, que es diu d'alguna forma. Ja se zurraran, però, home, que tinguin en comú que no vulguin trencar el país... I en aquest cas és una manifestació per dir, escolta, nosaltres no volem trencar el país, simplement, si és que no passa res, nosaltres no volem.
L'Anna Ballonesta em diu, Anna, que hi ha hagut una mica de performance en algun punt de la manifestació, no sé exactament a on, Anna?
Sí, just aquí a la Cruïlla, entre Passeig de Gràcia i València, fa uns minuts, hem vist doncs, diverses persones, una d'elles estava amb un megàfon, els altres subjectaven una bandera espanyola força gran, i han fet tan simulat com si fos un sorteig de la loteria, cantant els números, el 1, el 5, el 5, i el reintegro, el 155. Per tant, feien doncs, a broma amb aquest article 155. Hem de dir que aquí encara hi ha gent que baixa pels laterals, encara també hi ha gent que arriba per les dues bandes d'aquest carrer València, tot i que la part central encara no està plena del tot, és a dir, que quan hi camines encara hi ha alguns espais en blanc. També hem sentit que seguien cridant Puigdemont a prisió, canten també la cançó de Viva España, i han repartit uns banus que diu Aire Fresco, és l'hora de canviar, Catalunya necessita aire fresco, uns banus de cartró doncs, que estan repartint a tota la gent que hi ha aquí. I una altra imatge curiosa és que aquesta és una zona de diversos hotels, molts turistes a aquesta hora estan sortint dels hotels i n'hem vist alguns que es feien fotografies amb aquesta manifestació de fons.
Passant 5 minuts a 1:15 del migdia, aquesta manifestació molt, molt gran que hi ha al centre de Barcelona, amb imatges aèries impressionants, amb una presència molt destacable, òbviament de banderes espanyoles, també de senyeres, i n'hi ha moltes, i n'he detectat algunes de molt grans, europees, que jo crec que també en el context actual també té tot el sentit del món, que són unes banderes que també hem vist en les manifestacions independentistes, també alhora. Veig un tuit de Dolors Montserrat amb una fotografia de tots els micròfons recollint les seves declaracions i diu des del gobierno dijimos que no abandonaríamos a nadie y así lo hemos hecho. El próximo 21 de desembre pondremos urnas de verdad amb l'etiqueta Juntos. També he vist altres missatges que passarem a repassar d'aquí una estona. Deien també, espera't, un de Marta Rovira, el que passa és que no acabo de veure que vingui de... que tingui a veure amb aquesta manifestació que hi ha avui. Marta Rovira ha fet un tuit d'aquests llargs, sabeu que ara hi ha uns tuits de més de 140 caràcters? Tothom pot fer-los
passar? Però no tothom els té,
No?
Tothom els té.
No sé com va, però jo no
podria. Jo segur que no, però no. Hi ha alguns que comencen a tenir-ho.
Doncs Marta Rovira pot, perquè hi ha
sis
línies aquí. Diu, jo no declararia persones non grates, només serveix perquè alguns utilitzin per fer-ne victimisme populista, i això que passi és un insult a aquelles persones que sí que pateixen repressió política, democràcia i una república pública per tothom. Crec que té a veure també amb el que va dir en el ple del Parlament, sí, que va declarar la independència, quan es va dirigir precisament a Inés Arrimadas i va dir, a mi em passa que estic farta de tenir policies de paisà davant de casa meva i que em facin fotografies mentre acompanyo la meva filla a l'escola. Crec que té a veure això, el que passa és que no sé exactament d'on surt i per què farà aquest tuit Marta Rovira. Sobre el que estàveu parlant ara, la posició del PSC, l'Alejandro defensava que és una qüestió purament de, vaja, de defensa de la legalitat vigent espanyola, des del teu punt de vista.
Espanyola i catalana, només hi ha una legalitat.
Jo discrepo en això en el sentit que jo, per mi, la legalitat que ara és vigent, per mi, és la legalitat catalana. Entenc que és una legalitat que es contraposa a la legalitat espanyola, ho
Matrix.
Entenc perfectament.
Gemma, Matrix. Matrix, viviu en Matrix.
No, doncs viurem a Matrix, és igual.
Però torneu, sisplau,
doncs
estic torneu.
Estic encantada de viure a Matrix, però jo el que dic és, jo
o sigui,
mateix...
Ara estem en una república independent? Catalunya és independent, segons tu, ara?
Catalunya avui ha començat un procés d'independència.
Hòstia, m'ho expliques, perquè ja no entenc.
Sí?
O sigui, no és independent avui.
Bueno, tu saps que els estats no es fan independents d'un dia per l'altre.
Jo ja no sé res, ja no entenc res. Som independents
tots
o no som independents?
Tots els processos d'independència es declaren i es comencen a construir. Evidentment, d'un dia per l'altre, automàticament, una excomunitat autònoma no passa a ser
no som
un estat independent.
Avui. Som Espanya.
Avui, o sigui, el divendres, es va declarar la independència de Catalunya i, per tant, es comença a construir el procés d'independència.
Avui
i en forma
Espanya.
De república.
Pregunto. Tu,
jo no m'hi considero. Legalment, encara, la república catalana no està constituïda.
Si
això
no
és una obvietat.
No existeix encara la república catalana.
Però és que això és una obvietat.
Bueno, abans d'ahir, a la plaça Sant Jaume, molta gent deia que no, que ja existia la república catalana i que no n'hem
inventat. El que esteu escenificant...
Perquè s'ha declarat i s'ha de posar en marxa. Evidentment, una república no es posa en marxa d'un dia per l'altre.
Crec que el que esteu escenificant...
Un mes, un any...
El que esteu escenificant en aquest moment és l'estat de confusió que ens hem trobat al llarg d'aquest cap de setmana.
Evidentment,
em sembla que és claríssim.
La llei de transitorietat jurídica diu que el procés constituent té un període de 6 mesos perquè s'ha de fer una constitució, s'han de posar en marxa totes les estructures. Evidentment, no s'ha produït cap procés d'independència que d'un dia per l'altre...
Estaràs d'acord en que els partits independentistes que defensen això no han d'anar a les eleccions del 21 de desembre perquè no les reconeixen.
Jo crec que no, però jo, la meva opinió és com a ciutadana.
I llavors, si van a aquestes eleccions... vol dir que no es creuen, no, el procés ni la llei de transitorietat o què? Perquè, o sigui, és que tot és tan caòtic.
Però això no ho sé perquè jo no estic en el cervell dels partits independentistes.
No, com a analista,
no hi estic.
Pregunto.
Com a analista, jo personalment considero que si s'anés a participar en aquestes eleccions, doncs hauria de ser que d'una manera molt clara quedés clar què significarien aquells resultats per l'independentisme i per la república. Evidentment, no serien unes eleccions amb caràcter autonòmic.
Passen 9 minuts a 12:45. D'aquest estat de confusió hi ha una cosa que passarà en principi, i espero que ens agafi durant el Via Lliure, al llarg d'aquest matí, que és que la CUP dirà la seva també. A 13:45, crec que estava citada una declaració de la CUP, sí, que aquest cap de setmana no els hem sentit, com no havíem sentit fins ahir a través de Carles Puigdemont i avui amb Oriol Junqueras el govern que va decidir o que va implementar o que va declarar la independència de Catalunya, no els havíem sentit, tampoc els partits, Junts pel Sí i la CUP. Per tant, veurem avui què és el que diu la CUP al respecte. Però em diuen, el Cesc Giró, de seguida, Gemma, que veig que volies dir una cosa. El Cesc Giró em diu que la capçalera està arribant al punt final.
De fet, Xavier, la capçalera ja ha arribat, ara hi ha una persona de l'organització que està demanant que deixin pas perquè puguin posar-se els polítics a primera línia, i tenim resposta una mica del dubte que plantejaves dels helicòpters.
Sí.
Em comenten des de l'organització que són uns helicòpters Oberon contractats per la mateixa organització. Per tant, veiem 4 o 5 helicòpters de la policia espanyola i després n'hi ha un, en principi, que és doncs, de l'empresa aquesta de comunicació Oberon.
Per tant, és la pròpia societat civil catalana qui està dirigint les imatges a través d'un helicòpter contractat als mitjans de comunicació. Bé, això
és el que et deien.
Molt bé, és molt bo saber-ho. És molt bo saber-ho. Gemma, anaves a dir alguna cosa quan estava comentant això de la CUP?
No, que dic que jo intueixo, sense saber què dirà la CUP, però sí que intueixo, i ho han deixat clar de manera més o menys nítida, que la CUP no concorrerà en unes eleccions de caràcter autonòmic que hagi convocat el govern espanyol després que el Parlament hagi declarat la independència. Entenc que això no serà així. També tinc dificultats per saber quin escenari hi haurà d'aquí 53 dies i en quines condicions els partits independentistes podrien concórrer a les eleccions, si hi haurà restriccions o no del programa electoral, quines persones podrien estar a la presó o no, si Jordi Sánchez i Jordi Cuixart seguiran a la presó o no. Clar, tot aquest escenari és molt difícil de saber a hores d'ara què passarà d'aquí tots aquests dies, perquè les condicions d'unes eleccions poden ser infinites d'aquí al 21 de desembre, no?
Crec que tinc resposta al tuit de Marta Rovira, ara he entès d'on venia, que és que a través d'una nota d'EFE acabo de veure que l'Ajuntament de Llavaneres reitera que Inés Arrimadas és persona non grata, que va ser el debat que es va engegar precisament al Parlament el dia de la declaració o proclamació de la independència i de l'Estat i de la República Catalana, que precisament Arrimadas li va venir a dir en algun moment que ell era persona non grata i criticava els independentistes que declaraven persona non grata polítics, i Marta Rovira va dir que ella havia fet una trucada. Doncs bé, sembla que la trucada no ha tingut efecte perquè l'Ajuntament de Llavaneres reitera que Inés Arrimadas és persona non grata, però el tuit de Marta Rovira ho critica.
A mi
no
em sembla gens bé. O sigui, que es consideri persona non grata...
Pensava que deies que es truqués per
retirar-ho. No, vull dir, no trobo que tingui... són ganes d'alguna manera de crear conflicte. És igual, és a dir, si aquesta senyora és una política que ha estat escollida en unes urnes i et pot agradar més o et pot agradar menys, però vaja, jo ho trobo improcedent i em sembla bé que la Marta Rovira ho deixi clar també.
Tres minuts o dos minuts i tres quarts d'una, tenim tots els ingredients sobre la taula, una manifestació molt, molt gran al centre de Barcelona en defensa de la Constitució, en defensa de la unitat d'Espanya, contra l'independentisme, contra la proclamació de la independència i de la República Catalana divendres passat, ara veig una bandera andalusa també enmig d'aquests globus que són, és que els veig liles i he pensat és Podemos, però no poden ser Podemos.
Societat Serà Societat Civil.
Ah, Societat Civil Catalana, d'acord. Clar, també és el color morat. Molta gent, tenim l'Alejandro III, tenim la Gemma Aguilera i de seguida, Adrià Santasusagna, digue'm.
Sí, doncs ara acaba de sortir per la calorització i acaben de donar la primera xifra d'organització,
1.200.000 persones. 100.000
persones, segons l'organització, per tant, pensem més del 8 d'octubre. Aquesta és la dada que acaba de donar la Societat Civil Catalana.
Societat Civil Catalana, per tant, a aquesta hora del matí, diu que xifra la participació d'aquesta manifestació, ho acaben de dir, des de, precisament des de l'escenari que està situat a Passeig de Gràcia amb Gran Via, xifra la manifestació que s'està produint des de fa tres quarts d'hora al centre de Barcelona en 1.100.000 persones. Ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó. El Teatre Nacional de Catalunya obre la temporada de la Sala Gran amb Desig sota els oms, un gran clàssic del teatre nord-americà en el qual l'amor s'enfronta a l'ambició.
Amb la direcció de Joan Uller i un repartiment encapçalat per Laura Conejero, Pep Cruz i Ivan Benet.
Desig sota els oms, diu Jean O'Neill, fins al 26 de novembre al TNC.
L'1 de novembre, quan totes les portes tanquen, IKEA obre les seves. I els armaris. I les tauletes.
Vine el proper 1 de novembre a les botigues d'IKEA Catalunya i gaudeix de fins a un 40% de descompte en una selecció de productes per la sala. Més a IKEA.es/Catalunya.
Són criatures que devoren la sang i es mouen en la foscor. No les veus, però ataquen quan menys t'ho esperes.
Nen, que només és un mosquit.
Del 23 de setembre al 19 de novembre viu l'autèntic Halloween a Port Aventura World. Terroríficament divertit. Ara amb Damn Lemon gaudeix de fins a 20 euros de descompte a Port Aventura Park. Mira les etiquetes.
Del 4 de novembre al 10 de desembre, jornades gastronòmiques del llagostí a Sant Carles de la Ràpita.
El 4 de novembre al migdia, diada del llagostí al recinte Firal. I fins al 10 de desembre, menús especials amb el llagostí com a protagonista.
Més informació a turismelaràpita.com.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El Festival Mil·lenni i La Vanguardia presenten Passión Vega, al Gran Teatre del Liceu, el 9 de desembre, en un concert únic on presentarà les cançons del seu nou treball, 40 quilates. Passión Vega, una de les millors veus del panorama musical, arriba a Barcelona. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com.
Tens estrès, inquietud i dorms malament? I si et passes a Passant?
Passant 425 mil·ligrams és un extracte de passiflora d'origen natural que actua de manera eficaç. Passa't a Passant, de Laboratori Pasco. De venda a farmàcies, llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el teu farmacèutic.
RAC 1.
A casa tots tenim la mateixa assegurança mèdica. Clinicum. Perquè et garanteixen des del primer dia que mai no et donaran de baixa, ni per edat ni per despesa sanitària. I això et tranquil·litza. Un mai sap què pot passar. Truca al 93 237 1122. Clinicum. Clients. Persones.
Descobreix els preus troncadors de Bauhaus i aprofita descomptes de més del 20, 30, 40 i 50% en ceràmiques, decoració, pintures, il·luminació, calefacció, banys, cuines. Del 20 d'octubre al 2 de novembre, preus trencadors a Bauhaus. L'especialista per la casa, el taller i el jardí.
Oberts al mar, oberts a la natura, oberts a noves emocions, oberts... Oberts? Oberts a tothom. Ànec Blau és el centre comercial que obre 7 dies de la setmana, fins i tot diumenges i festius, perquè la vida obre cada dia. Per això obrim l'1 de novembre. Ànec Blau. Enjoy Quack Life.
Et falta temps per anar al súper?
Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una Mama Shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
Tots els anuncis de bicis estàtiques de segona mà diuen el mateix. Pocs quilòmetres, com a nova, quina ganga, eh? Perquè clar, tu la faràs servir moltíssim i mai acabaràs col·locant damunt ni caixes ni llibres. La teva bici estàtica no pot fer res més per tu. Un entrenador personal, sí. Busca el teu entrenador a Entrenar-me i comença un entrenament a la teva mida.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Per tancar la setmana, superdiumenge a RAC 1. Amb Xavi Puig. A un quart de cinc a Montilivi, Girona, Real Madrid, amb Miquel Agut, Gerard Ballera, Albert Ferran i Xevi Massans. El Girona vol celebrar Sant Narcís amb una victòria contra els blancs. A més, l'anàlisi del Gran Premi de Malàisia de motociclisme i seguiment del Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1. A les 8, Reus-Valladolid amb Jaume Molló i Esteve Giral. I per rematar-ho a les 11, tu ho diràs amb Roger Saperes fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am, BMW Barcelona Premium i goldenpark.es.
RAC1. Tots som 1.
A RAC 1, Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
11 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Ja es farà pràcticament una hora, programació especial per seguir aquesta manifestació que avui Societat Civil Catalana diu que ha portat 1.100.000 persones al Passeig de Gràcia de la ciutat de Barcelona per defensar la unitat d'Espanya en contra de la independència i en contra de la declaració de la República Catalana de divendres passat. Tuit en aquests moments de la policia espanyola, de la Policia Nacional, amb una etiqueta que és Tots som Catalunya. La policia diu: Catalunya és de tots, defenderemos el Estado de Derecho y la legalidad por todos, por la unidad y sensatez, utilitzant l'etiqueta pròpia d'aquesta manifestació. Si voleu, ara ho comentem, què és el que implica que la policia es posicioni a favor o en contra d'una manifestació. 10 minuts i la 1 en punt del migdia. Anem a fer una roda precisament al centre de la ciutat de Barcelona, a l'escenari al costat, que per cert ja han començat alguns dels parlaments. Adrià Santasusagna.
Sí, doncs ja ha començat ara mateix Àlex Ramos i Miriam Tei, que són vicepresidents de la Societat Civil Catalana. El que ha dit Àlex Ramos és que és el moment de reconciliar-se i de deixar de banda el victimisme. Ara està parlant Miriam Tei, que dona pas a un vídeo en diu el que s'ha de claudir el Sentit Comú i també el CEN. Ara mateix posant aquest vídeo de la Societat Civil Catalana, després els dos vicepresidents aniran introduint doncs, les tres persones que parlen en aquest escenari. De moment l'última hora que tenim és la dada que comentàvem fa una estona, la Societat Civil Catalana, que és que xifren aquesta manifestació en 1.100.000 persones.
Moltíssima, moltíssima gent també allà al costat, eh, Giró?
Sí, doncs aquí a la capçalera no hi cap pràcticament ni una agulla. La gent ha rebut amb molts aplaudiments aquesta xifra d'un milió de persones que estan aquí a la manifestació segons l'organització. I pràcticament a la zona de premsa on estem tots enxubats i es fa molt difícil fins i tot parlar perquè se sent una música molt forta d'aquest vídeo que està acusant doncs, l'organització de la Societat Civil Catalana que està començant aquest parlament amb un petit audiovisual.
Una manifestació que, com va passar fa tres setmanes, pel que estem veient, faltarà veure el detall i els moments determinats si ha passat o no alguna altra cosa, però de moment estem veient, com va ser la de fa tres setmanes, impressionant amb molta, molta gent, però a més també absolutament pacífica i absolutament familiar. Anna Ballonesta, si no diguem el contrari.
Sí, aquí absolutament la calma és el que ha regnat durant tota aquesta estona que ha durat la manifestació, tot i que hem de dir que molta gent en aquesta cruïlla on em trobo jo, al carrer València, en Passeig de Gràcia, molta gent doncs ja està marxant per aquest carrer València. De fet, ara m'he acostat fins a l'altra banda, sí que arriben a Rambla Catalunya, que podríem dir que serveix com a carril de tornada. Tota la gent doncs, que ja vol marxar està aprofitant aquesta Rambla Catalunya per tornar cap amunt, és a dir, en direcció muntanya, imaginem, doncs, per anar a buscar els cotxes, per tornar cap a casa seva ja. Sí que he de dir, però, que, Xavi, hem vist moltíssimes banderes avui. M'ha sorprès perquè n'hi havia moltes. Fins i tot he de dir que algunes famílies, amb 3-4 membres, en duia una cadascú, i gent que duia tant la senyera com també la bandera espanyola.
També és al mig d'aquesta manifestació la Maria Cusó.
Hola, aquí a la cantonada Passeig de Gràcia, en Provença, em dedica que està baixant bastant l'afluència. Com comentava ara l'Anna, aquí també la gent ha començat a marxar cap a casa pels carrils perpendiculars a Passeig de Gràcia. I, de fet, el que és el centre neuràlgic, els carrils per on normalment circulen els cotxes, la gent que encara està dins la manifestació pot baixar amb molta tranquil·litat direcció Gran Via i els laterals estan pràcticament buits. Dir que fa uns minuts s'ha viscut un petit moment d'angoixa aquí just davant de la Pedrera perquè un senyor d'edat molt avançada s'ha marejat i s'ha desmaiat. Tres Mossos d'Esquadra i un equip del SEM han anat a atendre, al final ha quedat en això, en un ensurt, se l'han pogut endur tranquil·lament, això sí, enmig d'aplaudiments de la gent del públic.
Vista aèria sobre el Passeig de Gràcia de Barcelona, allà hi tenim el Xavi Sierra, com ho veus tu, Xavi?
Doncs, com han dit la Maria i l'Anna, la visió que tenim des d'aquí dalt és que la gent desfila Passeig de Gràcia avall, veiem que cap amunt ja no hi ha tantes aglomeracions, tampoc al carrer Provença, aquí baix al carrer Mallorca, ni al carrer València. El tronc central d'aquest passeig des d'aquí dalt es veu ple de gent, de banderes espanyoles i catalanes, però com deia l'Eudald fa una estona, i la Maria fa poc, sí que estan buits els laterals, es pot caminar sense problemes, però sobretot el que veiem més buit nosaltres és del lateral Besòs, perquè el sol cau amb força i fa molta calor en aquest moment.
I el punt final, que ara ja no sé en quin punt es troba, l'Eudald Martínez.
Doncs mira, Xavi, ara mateix sí que continua havent-hi gent a la cruïlla entre Diagonal i Passeig de Gràcia, aquí a la plaça 5 d'Oros, sobretot aquí a l'Obelisc, on encara hi ha gent enfilada, celebren molts nens, aquí veiem d'una manera molt familiar, suposem també perquè era aquest punt en què hi havia menys aglomeracions, i ara, entre que la manifestació està avançant, i com deien els meus companys, hi ha gent que també marxa, doncs el que sí que hem de dir és que la part alta de la Diagonal està molt buida, molt més buida que abans, i ara arribaria la gent més o menys fins a la Pedrera, és a dir, fins al carrer Provença. De Provença en amunt està molt, molt menys atapeït que abans, tot i que diem que la Diagonal encara està tallada.
5 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Ja hi ha alguns dels parlaments, crec que podem escoltar, més a més és en vídeo, en aquest cas crec que hem vist ja Félix Ovejero, professor de la Universitat de Barcelona. El professor de la Universitat de Barcelona també està parlant en vídeo, Francesc de Carreras. No ens serveixen les imatges, no ens serveixen l'àudio des del centre de Barcelona, des d'aquest escenari. Anirem cap allà precisament quan puguem escoltar algunes d'aquestes manifestacions. En aquest moment estem parlant de vídeos. Quan pugin a l'escenari alguns dels membres com Josep Borrell, que ja ha dit que avui és a la manifestació, que repetirà de nou a l'escenari unes explicacions al respecte del que ha passat avui, doncs l'escoltarem en directe. També hi haurà el manifest, ens ho ha explicat l'Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, al costat de Míriam Tell i de José Domingo, i una clausura al final. En aquests moments, un vídeo de Francesc de Carreras, catedràtic de Dret Constitucional, a la pantalla d'aquest escenari que hi ha a Passeig de Gràcia amb Gran Via. Molta gent, 1,1 milions, segons Societat Civil Catalana, i un missatge que acaba d'enviar a través de Twitter un dels personatges que en les últimes hores ha agafat volada, que és Albano Dante Fachín. El màxim responsable de Podem a Catalunya ha fet un tuit de fa una estona que diu: a totes aquestes persones que hoy se manifiesten, ¿no os gustaría defender vuestras ideas en un referéndum? Sería enriquecedor para todos. És evident que de la manifestació d'avui se'n trauran moltes conseqüències o se'n trauran moltes lectures, tenint en compte, sobretot, insisteixo, l'escenari en què ens trobem, que és un escenari, segons el que es va produir divendres passat, preelectoral, a només 54-53 dies d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, que haurem de veure com es desenvolupen i haurem de veure qui s'hi presenta. És un debat en aquests moments molt intens dins de l'independentisme, no tan intens dins dels partits constitucionalistes, perquè ells ja ho tenen clar, que s'hi presentaran. Crec que hem vist també unes imatges donant la benvinguda al 155. A tu què et deixen aquestes imatges de cartells de defensa del 155 en una manifestació, Alejandro?
L'article 155 sempre es diu, i els especialistes i els constitucionalistes diuen que es va, diguem-ne, introduir a la Constitució, com tenen d'altres constitucions, sobretot l'Alemanya, no?, que s'ha gairebé calcat aquest article, sobretot per no haver de fer-lo servir. D'alguna forma era l'última barrera, no?, davant d'una situació excepcional, no?, i molt, molt, diguem-ne, contundent i brutal, no? Això és el que ha passat, és que divendres es va declarar unilateralment la independència d'una part d'un estat democràtic occidental. Fins i tot el PSOE, que no li agrada massa aquest article, i pel que sembla tampoc el Rajoy i el PP, doncs no s'han vist, d'alguna forma s'han vist obligats a fer-lo servir. No hi havia gaires alternatives. Si aquesta és la solució, doncs benvingut l'article, si és per tornar a fer que la Generalitat doncs estigui dintre de la llei, si és que no hi ha més qüestió, és que és tan senzill com això.
Jo, sincerament, no crec que l'article 155 aturi res, tot el contrari. Jo crec que el que està ara fent és arrossegar una part, no només el Benodante Fachín, una part de les bases dels comuns que s'han sentit agredides. Fins i tot, a veure, l'expresident Montilla no va votar al Senat aquest article perquè entenia que com a expresident de la Generalitat no ho havia de fer. Jo crec que la manera no és aquesta, és a dir, no crec que la solució sigui...
Davant d'un atull, l'Estat ha d'aplaudir. Ha de dir, escolta, un segon, que acabi l'acord.
Jo crec que la solució hauria d'haver estat prèvia, s'hauria d'haver negociat, s'hauria d'haver parlat i s'hauria d'haver arribat a un referèndum pactat, entenent que la Constitució no ho autoritza, però entenent que hi ha moltes maneres de fer-ho, com s'ha fet en altres països, un referèndum pactat amb unes condicions determinades, amb uns terminis, és a dir, si això s'hagués fet fa temps, l'independentisme, que sempre ho ha volgut negociar, s'hauria pactat una data.
Però és que això no ho hem de decidir ni tu ni jo, sinó qui té la sobirania, que és el poble espanyol en
el
seu conjunt.
El poble espanyol,
qui ha de decidir si vol canviar la Constitució perquè es pugui fer un referèndum vinculant. És això que és el que passa aquí, a Portugal, a França, al Regne Unit.
Mai de la vida es podrà debatre un referèndum vinculant perquè les majories parlamentàries a l'estat espanyol, per evidentment, per població i per repartiment d'escons, és impossible, absolutament impossible, que mai el Congrés espanyol...
Es diu democràcia. Hem d'acceptar que per fer això... Doncs,
clar, però llavors, per aquesta regla de 3 mai de la vida es canviaria cap llei perquè...
Es canvien. Quan hi ha les majories necessàries. De fet, estem més a prop que mai de que es pugui canviar la Constitució per fer un referèndum, perquè el tercer partit més gran a nivell d'Espanya, Podemos, és favorable de fer un canvi constitucional perquè es pugui fer un referèndum. Mai havia passat això.
La una en punt del migdia, no, Teresa, no un canvi. Segon, Gemma, de seguida continueu. Teresa Freixas, la catedràtica de Dret Constitucional, a l'escenari de...